How's it going over here?
Seth.
What's up?
Seth. My name is Seth.
Demà es presenta al Festival de Sitges la nova pel·lícula del Carles Torrents, que es diu Pet, mascota en anglès, tot i que aquesta tarda ja es pot veure en una de les sessions. El protagonista és ni més ni menys que el Dominic Monaghan, a qui molt recordareu com el Charlie de Lost o el Merry del Senyor dels Anells. I justament avui ens acompanyen tots dos aquí al Món RQ. Carles Torrents, què tal? Bon dia.
Bon dia, com anem?
Dominic, què tal? Bon dia. Bon dia. Muy bien, diu, perquè ara explicarem la història del Dominic, que és agafat fort. A veure, la història... Jo he vist la pel·lícula, la vaig veure i em va agradar molt. Molt vol dir molt, perquè encara li estic donant voltes a la pel·lícula. Diu, no, és que com que coneixes el Carles... No, si no li hagués dit quan vaig acabar la pel·lícula, a mi em va agradar molt. Primer, perquè és una pel·lícula que els dos grans protagonistes estan esplèndids, Carles. El guió és esplèndid. El guió... Clar, puc explicar el guió de 15 minuts?
15 minuts, sí. Els primers 15 minuts. Sí.
Noi obsessionat amb una noia, noia no li fa ni punyetero cas, noi duplica la seva obsessió cap a la noia, noi segresta noia, noi segresta noia i la tanca amb una gàbia.
Correcte.
Això són 20 minuts de pel·lícula, més o menys?
20 minuts de pel·lícula.
20 minuts de pel·lícula. A partir d'aquí no es pot explicar res.
No.
Per què rius?
I just think it is that type of film.
Em sembla que és justament aquest tipus de pel·lícula, eh? I aquest és el senyal d'una gran pel·lícula. Esteu parlant d'una gran pel·lícula. I hi ha alguna cosa intangible que veritablement no pots explicar. No pots explicar el que has vist, però no vols fer un spoiler pel públic, però encara que l'hagis vista, veritablement no pots treure-li completament el sentit.
Clar, tu, d'un monstre vine a verme, que és la pel·lícula del Bayona, tu expliques la pel·lícula i no passa res perquè ja saps com comença i ja saps com acabarà. Vols que no acabi com acaba, però acaba com acaba perquè ha d'acabar així. Però, en canvi, aquesta és una pel·lícula, aquesta Pet, és una pel·lícula que és molt important fer debats després de la pel·lícula.
Sí, és una pel·lícula que comença dins de les bases d'un tipus de gènere de terror, no?, que és el torture porn, no?, que va tenir molt d'èxit a principis dels anys del 2000, com a The Hostel, Martyrs, però que et fa pensar que anirà per aquí i després va per una banda completament diferent. A mi el torture porn em va agradar un parell de pel·lícules, Hostel i Martyrs, però com a cineasta no l'he volgut explorar mai i no em diu res. Aleshores, la idea era començar així i després portar la història, o sigui, sempre anar per davant de l'espectador, i bàsicament és una pel·lícula amb molts matisos, però que l'objectiu és que l'espectador s'ho passi bé. O sigui, és una pel·lícula de gènere, però perquè l'espectador no vagi a patir, sinó que s'ho passi teta.
Au, ves!
De veritat. Per mi, Pet, o sigui, és una comèdia. És una comèdia negra, molt negra.
Carles, jo t'aprecio molt.
És una història d'amor, però bueno, no, la idea és aquesta, no? O sigui, sempre moure'ns dins d'un codi molt de cinema de terror, però fer coses diferents amb el contingut de la pel·lícula.
Hi ha una obsessió, diguem-ho, global per la sang.
Sí.
O sigui, la sang és un element d'amor.
Sí, correcte.
Perquè fins i tot hi ha algun dels personatges que en un moment acaricia la sang.
Sí. Com tu has dit, no es pot dir gaire de la pel·lícula,
no, però hi ha sang.
Però sí que es pot dir que és una història d'amor, vale? Una història d'amor molt particular, on, a més, explicada amb molta honestitat, és una història d'amor esfraïdora, molt bèstia, però és amor, i en comptes d'una relació on el sexe és el que uneix aquests personatges, és la sang. La sang és el nexe d'unió d'aquesta relació. Per això és una pel·lícula de Sitges.
Una pregunta. Primer, com t'arriba el guió, tu? Perquè és un guió fantàstic.
El guió és de Jeremy Slater, que és el guionista de la nova sèrie L'Exorcista, el creador de la nova sèrie L'Exorcista.
Ah, hola, nois.
Hola, bon dia.
I, a més, el guionista del remake dels Quatre Fantàsticos, de la qual ell no està gens content. Però és un gran guionista, dels millors que he conegut, un tio amb un ofici i una creativitat desbordant. I ell i jo tenim el mateix agent. Aleshores, el meu agent em va passar el guió de Pet fa un parell d'anys, quan vaig firmar amb ells després de Mergo, però em va dir, aquest guió no el faràs mai. Va dir, et passo aquest guió per veure quin tipus de pel·lícules t'agraden, però aquest precisament no es pot fer perquè pertany a MGM, a la Metro, a l'estudi, i està enquistat a dins amb una mena de plate, una cosa rara, i no arribarà mai a la llum. És un guió que es va escriure el 2006... De fet, pel Dominic. El Dominic acabava de fer Lost, la primera temporada es va escriure per ell. I, bueno, el guió em va flipar, i jo vaig dir, he d'explicar aquesta història. I el meu agent va dir, pues, ho sento, però ja buscarem guions que s'assemblin, però aquest no el faràs. I jo no em vaig donar per vençut, vaig lluitar, i a través de fet, d'un productor amic meu aquí a Barcelona, del Joaquín Padró de Rodar i Rodar, vaig aconseguir el contacte del president de MGM, de la Metro-Goldwyn-Mayer. Vam obrir una via de comunicació i vaig aconseguir comprar-li el guió. Vaig trobar finançament aquí a Barcelona per comprar-li el guió a la MGM, pagar les despeses que hi havia, que no els permetien amb ells fer la pel·lícula, i un cop tenia aquest guió vaig decidir trobar una productora als Estats Units i fer-ho en plan indie, independent. El desafiament era que, clar, això era una pel·lícula d'estudi que es anava a fer per 5 o 6 milions, rodada en 2 o 3 mesos, amb tots els luxes, i jo la vaig fer per 4 duros, en plan independent, entre amics, i amb 4 setmanes de rodatge.
Subvenció del govern d'Espanya?
No, n'hi ha cap. Això després, ara, ja en demanarem, perquè és una pel·lícula...
Distribució?
Distribució està a tot el món, venuda, als Estats Units s'estrena el 2 de desembre, però aquí encara estem tancant. O sigui, aquí tindrem distribució d'aquí, es podrà dir, d'aquí un parell de setmanes.
Si va a sales als Estats Units, no va a l'on demand, eh?
No, als Estats Units tenim, és una pel·lícula independent molt petita, ens donen el que és una estrena limitada, 10 pantalles, que avui en dia està molt bé, però
està
una pel·lícula
bé,
així...
Normalment van aquestes van demand.
Exacte, i si funciona bé, s'expandrà a més pantalles, no?, amb el boca a orella. I si no, anirà a Netflix, que avui en dia està perfecta. O sigui,
és una nova manera de veure el cinema.
Sí, abans ho dèiem.
És a dir, o ets Marvel, o ets Spielberg, o ets no sé què, que vas a pantalla gran, o vas a això, és a dir, entres directament al que és el vídeo on demand.
Però que s'han trencat els mites amb això, encara ens ho dèiem aquí fora, no? Sí. Abans anar directe al vídeo on demand era
síndrome de pel·li dolenta.
Sí, en canvi ara, fins i tot, l'espectador percep com un benefici.
Exactament, no? O sigui, ara tot el contingut de qualitat va on demand. Les sèries, pel·lícules fetes per televisió específicament per Netflix, o sigui, és un nivell molt alt.
Sí.
I cada cop més, no? Això va haver una xerrada molt famosa de l'Spielberg i el George Lucas fa un parell d'anys a USC, a la Universitat del Sud de Califòrnia, on van dir, d'aquí un parell d'anys al cine aniràs a veure Star Wars i prou. I la resta la veuràs a casa, a on demand.
Clar.
I, pues, és un...
A mi el canvi de la vida del cinema em va passar quan vaig anar a Los Angeles, que vaig estar uns dies allà a Los Angeles, i quan arribo a Los Angeles veig que tot el que feia uns anys els grans anuncis dels carrers de Los Angeles abans eren pel·lícules de cine, ara en sèries de televisió.
Sí.
I vaig dir, alguna cosa està canviant, que fins i tot a la capital del cinema les sèries tenen molt més impacte que no pas les pel·lícules.
Correcte.
Sí. I aquest senyor que està aquí al costat,
com
arriba la pel·lícula?
Ara ens ho explicarà, perquè té més recorregut que jo.
Va, vinga.
I read this article.
Jo vaig llegir un article ahir. No, abans d'ahir. Netflix ha augmentat el desenvolupament ha augmentat més d'un 3.000%, i tenen 1.000 milions de dòlars de beneficis. Així és com està creixent, i són els líders del mercat, llocs com Amazon Prime, tots aquests enormes canals als Estats Units, NBC, ABC, CBS, tots tenien els seus propis canals digitals actualment, perquè el meu germà viu aquí a Barcelona, n'hi ha dos, i ell pot anar al cinema amb mi, perquè jo sóc un gran admirador del cinema, Per mi, des que sóc petit, un moment increïble és anar al cinema per veure El llibre de la selva i d'altres grans pel·lícules, però aquests són grans moments per mi. Per el meu nebotet, que viu aquí, per ell és un problema anar al cinema. Ell vol seure en pijames, al sofà a casa, amb el seu set de peluix i veure la televisió. I no li agrada sortir i agafar un autobús. Quin rotllo. Per tant, les coses estan canviant en aquest sentit, per doncs connectar-me amb el que ha dit el Carles. Pel que fa a Pet, jo estava fent un programa de televisió anomenat Lost. Jo feia de drogadicte. El coneixes, no?
Sí.
Jo feia de drogadicte, que era tan bo com dolent. Tenia un element positiu de la seva personalitat i alguns elements negatius també de la seva personalitat. Prenia heroïna, però prenia cura també d'altres personatges. És a dir, que eren les dues coses. I el guionista de Pet estava escrivint aquest guió i va aïllar aquest personatge del que jo feia Lost i va dir, aquest és meravellós perquè ho té tot, vol ser bo, vol ser normal, Vol formar part d'una societat normal, vol ser acceptat, però alhora... Veritablement no parlem d'això a la pel·lícula, però ell no sembla tenir una relació propera amb els seus amics o amb els seus pares. No sembla que hagués tingut mai, que hagi tingut mai una xicota. I aleshores, doncs, està torturat per les coses que li manquen. Desesperadament vol ser normal, però cada vegada esdevé més anormal i aleshores es comporta de manera molt estranya degut a això. Per tant, quan Jeremy va veure això a Lost, que jo podia anar de ser molt normal a ser un personatge molt i molt fosc, es va acostar a mi amb el guió, el vaig llegir i el guió és fantàstic. El guió només ja és fantàstic. És relativament breu des del punt de vista de la redacció, molt concís amb la trama. Canvies de plana i dius, mare de Déu, canvies de plana i l'altre i dius, mare de Déu, quan veus la pel·lícula també ho fas, però quan ho llegeixes també. De manera que vaig dir, d'acord, sí. I en aquell moment érem jo mateix i una actriu anomenada Melissa Judge, i ells van anar a fer una... Ella estava fent una pel·lícula per la televisió, no estava disponible. Després, l'any següent, va haver una vaga d'actors a Los Angeles i no va poder tampoc. Després va ser mare i no va poder. I una amiga meva, anomenada Shazen Salzman, volia fer-ho. Ui, i l'últim segon va dir, no, això és massa terrorífic, massa fosc, massa estrany, no vull. I quan Carles ha dit, quan la pel·lícula va tornar a l'MGM, va ser col·locada amb un prestatge. I finalment van dir, a menys que tinguis molts diners, és una pel·lícula que no es farà. I Carles va poder obtenir finançament per treure aquest guió del prestatge. Va veure que jo estava encara interessat 10 anys més tard. Va tornar a mi, vàrem seure, vàrem dinar plegats, i jo li vaig dir, mira, escolta'm, això ha estat escrit per un tio que té 20 i pocs. És una miqueta trist que doncs tingui 30 i pocs, que no hagi tingut mai una xicota, no tingui amics, no surti, no tingui una vida social. Carlos va estar d'acord, 3 setmanes més tard, potser un mes més tard, i van fer la pel·lícula. És així, tot molt ràpid, tot molt ràpid.
Quina veu té? Quina veu té? Té una veu de...
Home, té una veu d'haver viscut molt, d'haver viscut molt.
Sí. És una veu molt característica. No, una veu fantàstica. El que no li devia costar al Dominic, i se li nota a les primeres escenes, és tractar amb gossos. Perquè el Dominic, de fet, està acostumat a tractar amb animals molt més perillosos.
Hi, everyone. This is Dominic Monaghan, and I'm in the world's largest wetland, filming Wild Things.
Explica què és aquest programa que presentes que es diu Wild Things.
Wild Things, yeah. Wild Things.
Mira, és la meva tentativa de canviar la idea de la gent sobre els animals que normalment ens fan por. Serps, aranyes, cucs, doncs, ratpenats, qualsevol animalet que et faci dir quin fàstic, doncs a mi m'encanten. M'encanten els animals i penso que no és just que hàgim de tenir uns drets exclusius sobre quins són els animals macos i tendres i bonics i atractius i quins no ho són. Si t'agraden els gossos i els gats i els cavalls, seguint la mateixa lògica, t'han d'agradar els cucs i els ratpenats i les serps. No pots triar quina part del regne animal t'agrada. No pot ser.
M'agraden els gossos, m'agraden els gats, m'agraden els conills, no tinc cap problema amb això. Ara que la foto...
I les culebres, què?
No, sí. Una serpa, que és una
obra,
jo diria. Estimat
Dominic... Tots són importants i tots són éssers vius on s'expliquen exactament les mateixes històries que expliquem a la pel·lícula. Tots intenten mantenir-se vius, tots tenen cries, tots busquen... aliments, busquen una parella, volen sobreviure, tots tenen històries amb les quals ens podem imitar. És a dir, que semblen estranys, nosaltres som estranys per ells. Tots els altres animals del planeta han pogut crear un animal que s'assemblava al diable, pues seria l'ésser humà.
I de fet, a casa seva, el Dominic, no sé si vols explicar, però tens taràntules.
Sí. Tinc una viuda negra, tinc dues pitons, tinc més serps, tinc abelles. Abelles tenia abans?
Abelles, normal.
Sembla el toca-toca de museu de ciència. Sí.
Però tot això està viu? És alive? I agafes la viuda negra i...
Sí, m'encanta agarronar-la a la viuda negra. Tots els animals que tinc a casa meva, tinc animals específics que catalitzen les pors de la gent. De manera que quan arriben a casa meva, pensen que és un lloc segur, on estan tranquils amb mi, on poden tenir una conversa, comencen a parlar sobre la por. Tots els animals arquetípics que causen la por els tinc a casa meva. Serps...
I no t'ha picat mai cap abella, no t'ha picat mai cap la viuda negra, no t'ha picat res mai, no t'ha picat res?
Cap dels meus animals a casa m'han picat. No, he estat mossegat per animals abans.
Ah, és que m'ensenya aquí a la mà, em permets, davant del tatuatge que té aquí.
Un dels lagartos més grans que hi ha que m'ha mossegat. I m'han mossegat, però els que són molt grossos intento no acostar-m'hi gaire.
Ah, mira. No riguis.
M'encanta la teva reacció, Jordi.
Llegint els títols dels episodis, he vist animals que no sabia ni que existien. Quin és l'animal més estrany que has trobat?
El més estrany, a veure... Donald Trump vaig estar soles amb Donald Trump.
Bueno, per cert, que hi he vist unes coses a l'Instagram, perquè el Dominic té Twitter, té Instagram, i es veu com li està... Una cosa que també... És a dir, a la pel·lícula hi ha... Perdona, Carles, que t'ho digui, hi ha moments gore.
Sí.
D'acord?
Està puntuat per moments... De Sitges.
Jo crec que devia tenir una excitació al Dominic amb aquestes imatges terrible, perquè m'he vist alguna imatge a l'Instagram, per exemple, traient-se els punts d'una ferida al peu.
Sí.
Vols veure el meu peu? Vols que t'enganyi el peu?
S'acaba d'operar, a més.
Una sabata...
S'acaba d'operar.
T'acaba d'operar?
Sí, del peu.
Ma! Què és això? Pots explicar què és això?
Està una miqueta inflat, però mira...
Puc saber de què és això?
Em vaig trencar el peu amb una motocicleta a Bali l'any passat.
Clar, molt pitjor una moto que una piton, també t'ho dic, sí, que una serp.
És molt pitjor el Dominic que el Xavi.
Espera que et farem una foto que la penjarem al web del programa. Per cert, ho dic perquè la gent que ho vegi porten els dits pintats.
Sí, sempre em pinto les ungles, sí. Per què no? Perquè només les dones haurien de tenir aquest tren.
No, jo pregunto. L'únic és que tens... M'ha recordat molt el joc de cartes. El color de les cartes,
Sí, això és el Manchester United.
Ja, que és un equip perdedor de Manchester, t'ho recordo. Sí, perquè com tu bé saps, el gran equip del Manchester és el City, ara ja ho saps, no? Que a més té el millor entrenador...
De fet, hi ha una escena a la pel·lícula on el Dominic es dutxa i el seu personatge, el Seth, no hauria de tenir les ungles dels peus pintades. I aleshores, clar, no comptàvem amb aquest factor. Quan li vam veure els peus, vam haver de digitalment després borrar-li el pintar ungles dels peus perquè semblessin...
I com vas fer això?
Digitalment. Però clar, no ens ho esperàvem. Es treu els mitjons i veiem allà l'arc-iris.
Per cert, que vas al cap del...
Mira, tampoc va funcionar per set perquè eren blau, elèctric, brillant, el color de les pintes, és a dir, que no té aquest...
Vas al cap del United o no?
O a Old Trafford?
Al Trafford, sí.
Yeah, of course.
Clar, que hi vaig.
No hi vas mai a...
El Camp Nou també. He vist a Messi golejar l'any passat, meravellós. Amb el meu millor amic. Bueno, no ens vam poder ni acostar amb ell, eh?
A mi m'agrada molt... A mi hi ha un futbolista que m'agrada molt que es diu De Bruyne. Un altre que es diu Agüero, que també juga molt bé. Són bons jugadors. Juguen a Manchester, per cert.
A mi m'agrada algun dels jugadors del Manchester, eh? Tinc a Sibylti en el meu telèfon i De Bruyne també en el meu telèfon, eh? Agüero també està en la meva llista. Són un gran equip, el Manchester City. És un equip que ha comprat l'èxit d'una manera diferent a com l'ha fet el Manchester.
No, Ibrahimovic no ha comprat, no. Mourinho no ha comprat res. Fuera! Has anat al camp del City alguna vegada o no?
Germans Neville, Biggie Bortles, Tunes, tots aquests. Danny Welbeck.
Has anat al camp del City alguna vegada o no?
Ui, hi ha un silenci allà.
Sí? No, si vols et convido un dia, al City United podríem anar junts amb el Carles i anem tots tres a veure el partit del City United.
The thing about the Manchester City games is
que passa amb el Manchester és que senzillament donen les entrades gratuïtament. Però això està bé per mi, perquè a mi em fan por els sorolls i les multituds. I per això vaig al Manchester City, perquè no hi haurà ningú, serà silenciós.
Hi ha una sèrie que es deia... Ja, és que no, millor que no. Que es deia Lost. I Aquesta és la cançó del Drive Shaft, que és el grup del Charlie i del seu germà. És una sèrie, Pep i Toni, que va canviar, ha canviat la història. Sí, sí, les sèries viuen de crec, ja fa molts anys que hi ha sèries, però crec que aquesta, aquesta s'emetia a Televisió Espanyola.
Punt d'Inflexió.
No, la dic,
amb vols, amb vols va començar tot.
Podem parlar-ho, sí, tranquil·lament. Especialment aquí, als Estats Units no tant, però aquí sí que és la sèrie que va iniciar aquest hàbit que tenen els espectadors ara de buscar quina és la nova sèrie i la que es poden enganxar, no? És un fenomen, a més, que es produeix en el moment en què ja hi ha internet, la gent comparteix les teories en fòrums i similars, no hi viatges a socials, però fòrums sí, i a més és una sèrie que propicia molt la, la teorització i l'intercanvi d'idees entre fans.
Però no sé, hi ha una cosa aquí a reflexionar, que no sé si ells, clar, per exemple, el personatge del Charlie desapareixia en un moment de la sèrie, tot i que tornava, no explicarem els motius, però tornava. Éreu conscients, en particular, el Dom, que un personatge que no dura totes les temporades d'una sèrie i que una sola mà amb una cosa escrita poden passar a formar part de la història de la televisió, en el moment d'estar rodant això, eres conscient de que podia arribar a passar?
No, no, mai no és del tot conscient d'aquest tipus de cosa, però a mi em va sorprendre, sincerament, la reacció, específicament a Espanya, la reacció que es va produir. En els Estats Units, Lost va ser una gran, un gran programa televisiu, però en indrets com Anglaterra, d'on jo vinc, va ser important, però era un programa de televisió normal i ràpidament va passar a un programa de televisió digital. A Espanya, quan jo venia a visitar els meus pares en Nadal o el meu germà al Nadal, als carrers de Sevilla, Madrid, Barcelona, Tarifa, Béjar, la gent deia Charlie, Charlie, Charlie. De vegades deia, bueno, quedem-nos dins perquè si sortim serà una bogeria. I probablement més que en cap altre indret d'Europa, els meus pares deien, mare de Déu, fill, la reacció de la gent al carrer específic específicament a Espanya, és increïble. I de vegades, durant l'estiu a Barcelona, havia d'anar amb compte on anava. Anava a la Boqueria a Barcelona, per exemple, i era una bogeria. I una autèntica bogeria, i és per això que m'he tenyit els cabells ara de blanc.
Una pregunta, per què anaves a la Boqueria, tu?
Escolta, a mi m'encanta anar a la Boqueria.
A mi també, però clar, m'estranya que una persona que és del Manchester United vagi a la Boqueria.
Com es diuen aquestes?
No són calamars. Chipirones. Chipirones.
Chipirones. I una cerveseta, i una mica de truita.
I ara l'he aficionat al velòdromo.
Molt bé.
Sí, de fet, l'altre dia, de fet, va fer... Fa un parell de mesos, estàvem allà dinant i va fer una foto a la carta i la va tuitejar. I quan vam sortir, hi havia uns fans del barri que ho havien vist a Twitter i havien baixat a l'entrada del melodromo.
Tot això li preguntava perquè té una relació amb Barcelona, evidentment.
Sí, sí.
Sí, clar, el meu germà viu aquí. És professor, ensenya anglès a Barcelona i biologia. Nens, i la seva xicota, que és d'Hondures, també viu aquí, ella té una botiga que no hauria d'estar prop del mercat de Sant Antoni, Lusitània, és una botiga doncs de mobiliari especial. Ella és hondurenya, és a dir, que parla el castellà, el meu germà parla el castellà, els meus pares que viuen al sud d'Espanya i venen sovint a Barcelona.
I tu vens molt sovint aquí o no?
Segurament vinc aquí, què sé jo, 3 o 4 cops l'any. Tornaré per Nadal, per exemple. Normalment vinc durant l'estiu perquè però fa massa calor per mi. Però el meu germà parla el castellà perfectament, la meva cunyada també, el meu pare i la meva mare parlen bé el castellà, però jo no parlo ni una paraula.
Alguna pregunta que li vol fer al...
Jo li volia demanar per... Hem sentit el You All Everybody, que és una cançó que només apareix a Lost, sinó també a Alias. Li volia demanar una mica per l'origen d'aquesta cançó i per... i per també les seves habilitats cantant.
I'm very good at doing impressions. Jo sóc bo a l'hora de fer impressions. Sóc bo en els bars de karaoke. Puc fer una imitació d'Elvis o de John Lennon o de Van Morrison, una bona imitació d'Eminem, però pel que fa a la meva pròpia veu, és una miqueta com, què sé jo, David Gray. I sona així una mica doncs puc aprofundir la meva veu. La història de les lletres, les cançons, penso que és una història fascinant. Chet Ailes va escriure el pilot del programa i nosaltres no teníem una cançó quan vam fer el programa i jo vaig haver de dir-li al personatge Kate, no saps qui sóc? Jo sóc cantant d'una banda. I ella va dir, mai no t'he sentit anomenar, però sí, hello everybody. I va dir, no teníem les lletres de la cançó aquell dia. I JJ i jo ens vam seure i vam pensar, què farem? Què hauríem de triar? I aleshores vàrem començar a pensar en idees i un productor ens va dir: recordeu allò, aquella cosa sobre la qual rèiem? Era un programa com Jerry Spring. I ell va preguntar a un membre de l'audiència que reaccionés davant del que estava succeint a l'escenari. I aleshores el membre de l'audiència s'aixeca, li donen el micròfon i indica la gent a l'escena i diu: help, tots vosaltres, tots esteu actuant com si fossin tontos portant roba costosa. Ja està, aquesta era la lletra de la cançó. Es basa en una reacció del gueto davant de com la gent es comporta en públic i va esdevenir com una mena de cançó oculta. A mi hi ha bandes musicals legítimes que m'han demanat doncs que faci l'obertura per ells quan fan un programa. I dic, no tenim una cançó sencera, només tenim aquest versicle, ja està.
Senyors, ho deixarem aquí, perquè són pràcticament les 12. Aquest anell? M'agrada molt l'anell que porta, també.
Gràcies, amigo.
Ja.
It's very heavy, you will feel it.
Pesa, és perquè vols provar. Hòstia,
compta, no tornis amb el Gollum, ara.
Una mica punt.
Jordi?
Això, d'on tens això? Perdona, d'on tens això que tenim?
Ah, looks great.
D'on tens això?
Queda molt bé, Jordi.
D'on tens aquests? D'on tens?
It's from a company called Slick Jewelry.
És d'una empresa anomenada Slick Jewelry.
Yeah. Ara no li voldràs tornar.
És que no surt.
No surt, eh?
No surt.
Vigila.
Me'l quedaré o no?
Se t'estan afilant les dents.
Me'l quedaré o no? Demà s'estrena PET al Festival de Sitges i demà a les 6 us explicaré si em quedo amb l'anell o no. Dominic, Carles, moltes gràcies i felicitats.
Moltes gràcies.